Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Els dos principals acusats de la xarxa de pornografia infantil destapada l'any 2015 a Tortosa s'han assegut al banc dels acusats a l'Audiència de Tarragona, on ahir dimarts va començar el judici d'una trama de la qual ja quatre membres a la presó. Jean-Luc Aschbacher, considerat el líder, ha estat el primer en declarar mentre l'altre processat, el col·laborador seu, ho farà l'últim dia. El servei de la xarxa ha reconegut els fets, però ha diferenciat entre el material que distribuïa per adults i el que feia per a ús privat seu, amb nois de menys de 14 anys i amb el seu consentiment. Factor que des de la DGAIA, que va destapar el cas, no s'hauria ni de sospesar en un cas d'abusos sexuals de menors. En total, es van identificar més de 100 víctimes. I és que es considera la major xarxa de pornografia infantil detectada a l'Estat, a la qual es van intervenir més d'un milió d'arxius de contingut pornogràfic. El grup captava menors, la majoria d'un perfil molt vulnerable i de famílies desestructurades, per produir material pornogràfic en un pis de Tortosa a canvi de petites quantitats de diners. Dels 7 acusats en el cas, 4 han estat condemnats i empresonats, i un es troba fugit, amb ordre de crida i recerca, i 2, que també havien fugit, tornen a estar en procés de judici. El presumpte servei de la trama, Jean-Luc Aschbacher, i un dels seus col·laboradors, Christian Arson. De les 103 víctimes identificades, només 7 eren menors tutelats. La Generalitat s'ha personat com a acusació particular en el cas. L'advocada Maria Vallès, després de la vista oral a porta tancada, manté que el líder del grup ha volgut mostrar penediment i que ha negat haver mantingut relacions sexuals amb els menors, però, segons el lletrat, hi ha vídeos que ho proven. Els joves se sometien a fel·lacions, masturbacions o relacions sexuals completes per quantitats tan irrisòries com 5 euros. L'advocat defensor del líder de la xarxa d'abús de menors i pornografia infantil desmantellada a Tortosa, Rafael Cuella, diu que el seu client ha reconegut els fets, diferenciant, això sí, els vídeos que distribuïa per adults i el material amb menors que era, ha dit, d'ús privat.
Sí, ella ha reconegut els fets també per consell nostre, perquè bueno, hi ha un número important de fets que tenen molta prova documental, molta prova diguem, de vídeos, i ella ha fet una diferència entre els fets que ella entén de que són legals perquè ell tenia activitat diguem, que registrava i que comprovava amb identitats i amb consentiments, i amb uns altres que feia a nivell personal. Llavors aquí el debat està en poder comprovar tot això. És a dir, ell fa una diferència clara entre una activitat que entenia que és absolutament legal i una altra que no té, diguem, una consciència clara de la seva legalitat.
Que eren menors?
Sí, sí, ja he reconegut que respecte a l'edat, sí eren menors, però clar, des del punt de vista legal, la minoria d'edat pot haver-hi consentiment o no en cas del lloc on s'ha fet. Aquí la minoria d'edat es determina, segons el codi penal antic o actual, amb una diferència entre 13 i 16 anys. I ell ha parlat de menors de 14 anys. I clar, això és un tema de debat pel tribunal, en realitat, no? Però que ell ha reconegut que la seva activitat privada sí, que ha tingut activitat amb menors d'edat des del punt de vista legal dels 18 anys. Però altra cosa és el punt de vista del consentiment legal que va entre els 16 i els 13 anys, segons el codi penal que s'apliqui. Respecte a la data dels fets, clar.
Per la seva banda, la directora de la DGAIA, la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència, Esther Cabanes, creu que el consentiment no es pot ni plantejar en cas d'abusos sexuals a menors i que la trama destapada és del més greu que hagi vist mai.
El consentiment en aquestes situacions no es pot tenir. Vull dir, el que no pot ser és que una persona adulta tingui relacions amb una persona menor d'edat i que, a més, aquesta persona menor d'edat sigui vulnerable. Vull dir, és que el consentiment no es pot ni plantejar, almenys des del punt de vista de protecció a la infància o de protecció dels drets dels infants, o sigui, no hi ha la capacitat de decidir en una situació d'estes. O sigui, a més, les situacions d'abusos sexuals passen per una situació de seducció, de que quan t'hi trobes ja has fet tard per anar-te'n corrents. I per tant, vull dir, no entra, a mi no m'entra al meu criteri ni al meu enteniment que pugui haver algun tipus de consentiment en aquestes situacions així. I bueno, fent campana a l'institut, unes situacions que pot passar qualsevol adolescent, però que de cop i volta tres xiquets junts i bueno, pues te fan pensar de que alguna cosa està passant, i mos hi van posar de manera a saber què estava passant i on anaven. Clar, quan vam saber a la casa que anaven, que era la mateixa, que en un moment determinat havíem tingut una alerta però que no sabíem res, va ser quan mos vam posar en contacte amb els Mossos, i entre Mossos i nosaltres, bueno, pues vam fer tot el que vam poder per a esbrinar què és el que estava passant i el que estava passant pensant, bueno, pues, va ser això. La veritat és que mai de la vida jo m'hagués pensat que fos una cosa tan grossa, no? Perquè, bueno, vols pensar que saps que aquestes coses passen, però no vols pensar que, bueno, que estan passant en aquestes magnituds. I la veritat és que, bueno, aquesta és una de les causes que, en els anys que porto de professió i en la quantitat de causes que he seguit o he estat present d'aquest tipus, és una de les més grans, diguéssim, més importants que he vist mai en coses tan greus.
Als dos processats se'ls acusa d'abusos sexuals, corrupció de menors i producció i distribució de material pornogràfic a menors i pertinença a una organització criminal. Aschbacher ja havia actuat durant la dècada del 2000 en un pis del carrer Tapioles de Barcelona, des d'on es van trobar imatges relatives a una desena de menors. L'home es va traslladar a Tortosa l'any 2011, després que el condenessin per distribució de pornografia. Allà va contactar a menors, en la majoria de raça àrab i de famílies humils. Havia instaurat un sistema professionalitzat d'elaboració i distribució d'imatges del qual n'havia fet el seu modus vivendi. Aschbacher s'enfronta a una pena que suma 1.179 anys de presó i per al seu col·laborador, Arson, la Fiscalia demana 720 anys de privació de llibertat, segons l'escrit de conclusions provisionals que, amb molta probabilitat, es veurà modificades. A part del principal acusat, ahir dimarts també van declarar tècnics dels serveis socials. El judici s'allargarà aquesta setmana i la vinent.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'Ajuntament de Roquetes informa que durant la nit de dijous, dia 11, a divendres, dia 12 de novembre, es durà a terme la neteja del depòsit d'aigua de l'escorxador de Roquetes. Aquest depòsit abasteix tota la població de Roquetes, Raval de Cristo i Polígons. I per poder realitzar els manteniments sense incidir amb el servei i per tal de minimitzar l'afectació a la població, s'ha planificat fer els treballs durant la nit, tal i com ja es va fer el darrer cop. És per això que no es preveu desproveir a la població en cap moment d'aigua potable. En tot cas, que aquesta afectació només ofereixi petites fluctuacions de pressió. Us recordem que per comunicar averies i incidències ho podeu fer al telèfon 900 304 070. La Generalitat preveu invertir 31,63 milions d'euros a les Terres de l'Ebre, un 2,1% més que l'últim pressupost. Les principals partides es destinaran a mesures de protecció del Delta de l'Ebre, amb els 6 milions d'euros que s'arrosseguen dels comptes anteriors i diverses partides d'inversió millora per a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, que sumen poc més de 3 milions d'euros. També hi ha una partida de 3,26 milions d'euros per a l'estació d'aigües residuals de Riba-roja d'Ebre i 2,21 milions d'euros per a un col·lector d'alta amb connexió a Riumar a Deltebre. La inversió a la comarca del Baix Ebre i la Ribera d'Ebre s'incrementa un 0,7%, un 0,5% al Montsià i un escàs 0,1% a la Terra Alta. La inversió prevista a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, el de referència a les Terres de l'Ebre, és de 938.500 euros, destinats a mobiliari, equipaments informàtics i maquinària per al diagnòstic per a la imatge. No s'inclou cap partida en el capítol d'inversions reals per a la redacció del projecte d'ampliació del centre que Salut està quantificant i avaluant. També en l'àmbit sanitari es preveuen 496.000 euros per a construir el nou Camp de Jesús a Tortosa, 120.000 euros per a maquinària i mobiliari al CAP de Roquetes i 200.000 euros al CAP de Móra d'Ebre. Dels 31,63 milions d'euros de recursos públics, la xarxa viària s'endú més de 8 milions d'euros d'inversió. De forma genèrica, es destinen 705.000 euros en operacions de conservació de ferres i prop de 150.000 euros en conservació d'estructures i actius geotècnics, una partida que es reparteix a les quatre comarques, de la mateixa manera que els 425.000 euros per conservació d'obra civil que comparteixen el Baix Ebre, Montsià i Terra Alta. Els comptes de la Generalitat tornen a incloure la partida de 656.000 euros per al projecte bàsic i d'execució de l'equipament d'ús públic de l'embarcador de Vinebre, així com la partida de ports de la Generalitat per a l'Escola Nàutico de Sant Carles de la Ràpita, que creix fins a 1,1 milions d'euros per urbanitzar la zona. També es preveuen 650.000 euros per a instal·lar una marquesina solar a l'aparcament central del port de Sant Carles de la Ràpita. També a Tortosa es preveuen invertir 74.000 euros per la quarta fase de la restauració de les muralles, 220.000 euros per a l'equipament del Servei de Patologia Forense del Tanatori de Jesús i 260.000 euros per a la reforma de l'edifici judicial antic de la ciutat. Per comarques, la Ribera d'Ebre concentra una tercera part de la inversió a les quatre comarques, amb 11,04 milions d'euros. Seguida de la comarca del Baix Ebre, amb 10,65 milions d'euros, el Montsià tindrà 8,03 milions d'euros d'inversió, mentre que la xifra més baixa és per a la comarca de la Terra Alta, amb 1,91 milions d'euros, 1,34 milions dels quals es preveu per a la conservació de carreteres. El Sindicat Agrari Unió de Pagesos ha presentat als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats un seguit de propostes d'esmenes al projecte de llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2022. L'objectiu de l'organització agrària és pal·liar els efectes negatius que tindran en les rendes de la pagesia davant de l'encariment dels costos de producció agrícoles, ramaders i forestals en l'electricitat, carburants, adobs, fitosanitaris, plàstics, pinsos i components com ampolles, taps i càpsules en el cas del vi i també el transport. Entre altres demandes, Unió de Pagesos reclama un IVA reduït per a tots els béns i serveis agraris, eliminar la tributació abusiva per a les construccions indispensables per a les activitats agràries i un gasoil professional. El Departament d'Empresa i Treball obre avui dimecres els ajuts directes als comerços i negocis de restauració que han estat afectats pels aiguats de principis de setembre a Alcanar. Aquesta línia extraordinària està dotada amb 500.000 euros, amb la qual el govern vol contribuir a reactivar els sectors del comerç al detall, la restauració i els serveis d'Alcanar que han estat afectats pel temporal. El tràmit telemàtic per demanar els ajuts a través del canal Empresa estarà actiu fins al proper dimarts 23 de novembre a les 3 del migdia. S'hi podran acollir els autònoms, microempreses i pimes dels sectors del comerç al detall, serveis assimilats i restauració amb almenys un establiment a peu de carrer que hagin sofert danys. Els ajuts consistiran en una aportació en funció dels dies de tancament, fins a 3.000 euros en el cas d'establiments que hagin tancat entre 1 i 7 dies i de fins a 8.000 euros si els danys han obligat a tancar els negocis durant més de 7 dies per realitzar les tasques de reparació i condicionament. La Comissió d'Estudi del Parlament per a la Protecció del Delta de l'Ebre, el pla de treball de la qual es va aprovar ahir dimarts amb el consens de tots els grups, tindrà 70 compareixents. La comissió s'ha reunit per primera vegada i el president, el diputat republicà Lluís Salvadó, ha indicat que els compareixents començaran a oferir les seves visions a partir de la propera sessió el dia 21 de desembre amb la presència dels 7 alcaldes del Delta. També hi haurà entitats sectorials i ambientals com la taula de consens per al Delta, la plataforma en defensa de l'Ebre o les comunitats de regants, així com confraries de pescadors, Unió de Pagesos, musclaires i cooperatives arrosseres, entre d'altres. També hi haurà presència important i nombrosa del món científic i acadèmic, amb experts com Carles Ibáñez, Agustí Sánchez, Marta Roca, Narcís Prats o Rafa Sánchez. La comissió també donarà veu a alguns dels propietaris i particulars afectats per la regressió del Delta. Per part de l'administració estatal compareixeran el secretari d'Estat de Medi Ambient, el director general d'Aigua o la presidenta de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, mentre que de l'administració catalana hi haurà la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, el director de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, el director del Parc Natural del Delta o el síndic de Greuges, entre d'altres. Les sessions de treball se celebraran els segons dimarts de cada mes, sempre i quan no hagi ple a la Cambra Catalana. La collita d'arròs d'enguany se situa un 2,1% per sota de la mitjana dels últims anys. Una pedregada a principis d'agost, que va afectar 3.000 hectàrees, i la plaga de pugó han provocat la davallada de la collita d'arròs, que se situa en 136.747 tones a Catalunya, segons el balanç de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. La producció d'enguany és lleugerament inferior a la campanya anterior i més d'un 11% inferior a la collita màxima de 155.000 tones que es va registrar l'any 2016. La plaga del pugó ha afectat excepcionalment varietats tardanes i els arrossaires no disposen de cap mitjà efectiu contra ella. Les cooperatives agràries produeixen el 72% del total de l'arròs de Catalunya. La producció de l'arròs bomba s'ha reduït enguany un 33,8%, però s'ha compensat amb un increment de la producció d'arròs de gra llarg, una varietat minoritària però que ja ocupa 2.218 de les hectàrees del cultiu d'arròs. Durant aquesta setmana s'ha posat ja en funcionament el búlder a Roquetes. Es tracta d'una nova instal·lació esportiva que donarà servei a aquesta pràctica de l'esport, concretament l'escalada. Per a parlar d'aquesta instal·lació tenim a l'altra banda del fil telefònic a Ivan García, que és el regidor d'esports de l'Ajuntament de Roquetes. Hola, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Com diem, ja s'ha ficat de manera oficial en funcionament el búlder Roquetes, però explica'ns una mica com naix la idea de crear un búlder en una instal·lació esportiva d'aquestes característiques a Roquetes.
Bé, pues, com ja has ben dit, per fi el podem ficar en marxa, i dic per fi perquè, degut a la situació de la pandèmia, no hem pogut fer quan nosaltres volíem, sinó quan la pandèmia ens ha deixat. I bé, la instal·lació del búlder al pavelló de Roquetes ve fruit d'una demanda de, en aquest cas, de la Joga Club Alpí, que és una entitat que es dedica bastant al tema de l'escalada, que ells tenien la necessitat de tenir una infraestructura així a Roquetes per a poder practicar el seu esport, inclús fer la competició que tots els anys a festes duen a terme. I des de l'Ajuntament, en el seu moment, se va creure que era una bona iniciativa, i bé, ara podem dir que ja està acabada i preparada per a utilitzar per la gent.
Quines són les característiques d'aquest búlder Roquetes?
Bueno, el búlder inicialment no és un búlder molt gran, és per a que puguen escalar quatre persones a la vegada, una alçada sobre els 3,5 metres. És escalada en búlder, cal destacar que no està l'escalada en rodòdrom i la en búlder. La del búlder, els escaladors no van lligats. Hi ha poca altura i en cas de caiguda hi ha unes colxonetes que caurien damunt les colxonetes per evitar fer-se mal. I bé, de vies d'escalada hi ha una infinitat de vies, perquè les preses se poden muntar en més o menys dificultat, depèn de qui està escalant. I des de l'Ajuntament sí que esperem que tingui molt bona resposta, com així ens està arribant la gent que ja té ganes de començar a disfrutar-lo, i esperem que sigui per a bé.
Qui podrà utilitzar aquest búlder?
Pues tothom que vulgui utilitzar-lo, està obert a tothom. L'únic que sí que fem és que la gent, tant a l'Ajuntament com a la persona responsable del pavelló, s'haurà d'acreditar, i per acreditar-se fem uns carnets que es gestionaran des de l'Ajuntament, de manera que quan la persona vulgui utilitzar el búlder ensenyarà el carnet al responsable i podrà accedir-hi, per així també tindrà un control d'accés i de les persones que l'utilitzen.
Hi ha alguna limitació pel que fa a edat, estat físic, o quins requeriments ha de tindre la gent que l'utilitza?
No, en principi està obert a tothom. Està clar que la gent que està més ben preparada utilitzarà un tipus de vies, i la gent que serà de manera inicial pues, no utilitzarà unes altres, però en principi està obert a tothom. Sí que els menors hauran d'anar acompanyats, com sempre, d'un adult. L'adult en aquest cas és qui es farà responsable, però està obert a tothom.
I pel que fa als dies de la seva utilització, quan es podrà anar a practicar aquesta tècnica?
Pues el búlder estarà obert totes les tardes d'entre setmana, de dilluns a divendres, de 4:30 a 9:30, i després els caps de setmana estarà obert sempre en funció de l'activitat que hi hagi al pavelló. El pavelló pràcticament tots els dissabtes de l'any està obert, i algun diumenge, i les persones que el vulguin utilitzar sí que hauran de consultar a la web de l'Ajuntament l'activitat que hi ha prevista al pavelló per saber si aquell dia o aquell horari està obert o no.
Doncs ja sabeu, si us agrada l'escalada i voleu utilitzar aquest búlder a Roquetes, heu de passar per l'Ajuntament de Roquetes amb cita prèvia per a recollir aquest carnet d'usuari, que recordem és totalment gratuït, no?
Sí, totalment gratuït, sí.
Doncs ja sabeu, una nova instal·lació esportiva a Roquetes, i ho hem comentat amb el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Roquetes, Ivan García. Moltes gràcies per haver atès la nostra trucada i esperem que tingui força èxit.
Això esperem entre tots, que per a això són les coses, per a que la gent ho pugui disfrutar. I gràcies a vosaltres.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, avui s'espera una jornada de canvis, i és que s'espera que arribin força núvols i també hi haurà precipitació. De fet, durant aquestes últimes hores hi ha hagut precipitació feble, i a més comencem el dia amb una temperatura que podríem qualificar de suau. Sí que fa fred, tenim 7 graus a Gandesa, 9 graus a Benissanet o 14 graus a Amposta, però comparat a temperatures dels últims dies aquesta temperatura és més alta. Tot i això, avui s'espera que la temperatura màxima amb prou feines arribi a superar els 16 graus. Per tant, hi haurà poca oscil·lació tèrmica entre la temperatura d'ara i la del migdia. I és que a mesura que avanci el matí arribaran força núvols, per tant, hi haurà menys insolació i d'aquí que la temperatura màxima quedarà més baixa. I a més, aquests núvols també ens han de portar precipitació, sobretot de cara a la segona meitat de la jornada. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.